convenios.
Fins aquí les notícies de les 10 d'IV3 Ràdio. Més informació, però, a l'emissora pública, tot d'una que siguin les 11. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Les 10 del matí, 4 minuts. Això és La Gran Vida, programa número 19 d'aquesta nova temporada d'aquest programa d'avui, ja dia 8 de novembre de l'any 2025. En Facundo Tenaglia en el control tècnic. Continuem amb La Gran Vida. Mos hem maquiat, Juanmi, m'ha quedat de trepitjar, no me n'he donat compte.
Ah, que ha estat.
M'ha quedat de trepitjar la locutora aquesta que diu això en La Gran Vida, amb Miquel Àngel Ariza,
molt espitós. Sí,
Hoy, perdóname, Facundo Tenaglia, voy sobrepasado. Me acabo de cargar la careta.
No se pot dormir 10 hores seguides.
Facundo diu, la tiro de nuevo. Venga, va. La tiran de nuevo.
A IV3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
I amb en Facundo Tenaglia, en el control tècnic, ara sí, ho deia de bon de veres, bon dia una altra vegada, perquè s'incorpora a la sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears, Juan Nimas, ara sí anem a repassar que tindrem en aquesta segona i darrera hora de programa d'avui, perquè recordem que diumenge en tenim 3 hores. Diumenge, demà, de 9 a 12, però avui de 9 a 11.
Correcte. En aquesta segona hora el primer que farem és parlar amb na Clara Aymamí, que cada setmana, si no tenim Eivissa, tenim Menorca, sempre amb una història diferent, i avui parlarem de Mo Comercial. Ja vos explicam que és això. A més, fa mal temps a Menorca i veurem què se pot fer. També xerrarem de turisme amb en José Marcial Rodríguez i parlarem d'aquesta World Travel Market, que nosaltres no podem també parlar d'altres coses.
Sobretot, sí? Farem un petit avant del que va ser la World Travel Market. Exacte. Perquè demà parlarem amb el conseller de turisme del govern de les Illes Balears i mos ampliarà el que és aquesta notícia si vem en Marcial, el conseller de turisme del Consell Insular de Mallorca. Parlarem d'aquesta nova plana web que han posat en marxa i que funciona amb intel·ligència artificial.
Que tu no ets massa propeda.
No m'agrada la intel·ligència
artificial.
Mira,
si no t'agrada això, també podem parlar de Càritas, perquè ha sortit una informació de que la població balear hi ha una part que està en perill en exclusió social. També volen parlar en
una termes... bona part. Sí, desgraciadament és un informe demolidor.
Sí, no en exclusió social, però sí en perill. I parlarem per això amb Marina Sánchez, que ella és sociòloga de la Fundació FOESA, que ha fet un informe general de tot l'estat. I intentarem també connectar amb en Xisco Maestre, que precisament ella és l'entrenador del Club Bàsquet Tramuntana, que és un club inclusiu i adaptat precisament per persones que poden estar en perill d'exclusió social. I també, finalment, acabarem amb una altra història, com sempre.
Avui celebrem 40 anys.
40 anys de Regreso al Futuro, aquesta pel·lícula...
Què ha passat?
Anem un poc d'assustat.
Llavors et dius que són jo que vaig accelerar.
Se compleixen 40 anys de Regreso al Futuro, que jo record que parlàvem de l'any 2015, a la pel·lícula.
I ja hem passat... No, no.
Sí, sí, a la pel·lícula parlàvem del que seria l'any 2015.
Exacte.
I ja han passat 20 anys d'això.
Exacte. 15, 25...
No, 10
anys.
10 anys s'han passat ja, imagina't. Idò, parlarem d'això amb en Sergio Espósito i Mateu Bibiloni, de Cine.
Senyores i senyors, són les 10 de matí i 8 minuts. Anem a escoltar uns minuts musicals avui amb...
Avui amb Metallica.
Metallica, vinga.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
much more from the heart. Forever trusted who we are, and nothing else matters. Trust us.
Passejada per Menorca amb Clara i Mamí.
Vinga, que l'associació Mo Comercial impulsa una nova campanya per promocionar el comerç local i de proximitat, que tant ens agrada. Es tracta de la tercera edició de Vine a jugar a Mo Comercial, que havia d'arrencar avui matí, però us hem de dir que els comerciants s'han vist obligats a suspendre les activitats si és que plou molt, hi ha una vista taronja per fortes pluges a Menorca. De Clara i Mamí, que la tenim allà en el centre de Mo, sé que estava just arribant ara, esperant que no li hagi agafat la pluja tampoc, i està amb dos membres de l'associació Mo Comercial. Clara, molt bon dia, com te trobes? Primer de tot, te vull demanar si plou. Com estàs?
Molt bon dia. I doncs encara no plou, però hi ha un cel negre, negre, negre. El manco a Mo, perquè potser sí que està plovent altres punts de Menorca. El que sí que és bé, com bé expliques, que per mort d'aquest avís taronja que té avui activat Meteoval, les activitats de l'aire lliure estan totes suspenent-se a Menorca. No només aquesta campanya de l'associació Mo Comercial, sinó que d'altres obres de teatre o altres events culturals que s'havien de fer avui estan tots enviant i fent arribar a les xarxes socials els cartells de que se suspenen i que se celebraran un altre dia. I jo, mira, com que estava avui per aquí passejant pel centre de Mo, no hi ha ses activitats, però els comerciants tenen tots ses botigues ben obertes, saps que jo estic aquí mirant uns bolsos, la mar
mira,
de polits...
Perfecte.
Aprofit, clar que sí. Idò, m'acompanyen a Conchi, que és una de ses artífecs d'aquesta campanya, juntament amb altres comerciants d'aquí de Mo Comercial. Com estàs? Bon dia.
Hola. Hola, bon dia. Bueno, és que organitzam l'activitat és l'associació de Mol Comercial. Jo formo part de la junta directiva. No som només un grupet de comerciants, és una associació, bueno, la més grossa de Mol.
I doncs, comerciants de Mona, Conxi Santa Maria, que és una de les que organitza aquesta campanya, i també ens acompanya en Fran Pacheco, també de l'Associació de Comerciants. Com estàs, Fran?
Hola, bon dia, molt bé.
Bueno, llàstima que avui ha plogut, però no passa res, perquè vosaltres aquí sou disposats a compartir el dissabte amb tota la gent que vulgui passejar i entrar en el comerç local de Mona.
Sí, evidentment. Nosaltres les botigues no hem tancat. Hem hagut de suspendre aquestes activitats perquè són a l'aire lliure, estem amb alerta, no ens podem arriscar. A més, hi ha tots uns materials, uns instruments musicals que avui s'ho inaugurava i fèiem un concert. I no ens podem... Ahir vespre vam haver de decidir suspendre.
Bueno, però ho fareu un altre dia.
Evidentment, la programació és els 4 caps de setmana de novembre. Aquest potser passarà a desembre. Cercarem una data, però se farà, evidentment.
Així que és una campanya que se celebra ja per tercera vegada. Són diferents caps de setmana. L'únic que ha passat és que ho desplaçam un cap de setmana. Així ho allargam també el primer cap de setmana de desembre, que, escolta'm, per allò de la campanya de Nadal ja anirà bé, eh?
Correcte. No ho deixarem perdre. Nosaltres és el tercer any. Havien començat més reduïts. Era una activitat per setmana. S'havia fet diversos caps de setmana des més, però només una activitat. I enguany pues, hem apostat per ampliar la oferta, més punts a la vegada, dins molt, i quatre setmanes, tot el mes de novembre, aquesta, pues, simplement l'aplaçam, no se perdrà.
Fran, aquestes campanyes van beníssim justament per això, no? Per incentivar la gent que vingui a passejar, que si hi ha fiets puguin fer les activitats familiars i sobretot això, que la gent vingui al comerç local i de proximitat, que tanta falta fa que la gent entri a les botigues.
Pues sí, totalment el que acabes de dir, no? Realment se fan campanyes pensades en família, no? Que al final també venen els pares, fiers, avis... Vull dir que ha tingut molt d'èxit aquesta tercera edició que farem, s'han fet dues aquesta tercera, i la veritat que sí, que fa que la gent se faci coses i se mobilitzi i vingui al centre.
Sempre esteu pensant cosetes, no?, des de l'Associació de Comerciants de Mol Comercial per això. Anem a fer això, anem a fer allò, anem a fer totes les activitats possibles per incentivar el comerç local.
Sí, realment és per això, perquè això també són l'associació del centre de Mol. Vull dir que són tots els comerços que hi ha al centre i algun altre carrer fora del centre. I sí, feim activitats tot l'any. Tal vegada a l'estiu pues, se fa menys, perquè ja tothom està més per feina i per altres coses, però sí, el mes d'octubre, novembre, retomant una altra vegada fer activitats amb el comercial.
Fran, quin és el teu negoci?
Jo tinc una xarcuteria, queseria i un puesto de degustació al Mercat del Claustre.
En el Mercat del Claustre, que avui també esteis allà disposats a atendre totes les persones que venguin amb una campanya que es començarà el cap de setmana que ve, però en el Claustre també esteu ben acostumats a organitzar-ne de bones.
Sí, sí, també. Allà és a part, però ens col·laborem també moltes vegades amb Mol Comercial.
El Claustre, hi ha les botigues de menjar, hi ha les paradetes de fruites, les carnisseries, la xarcuteria, en aquest cas, en el teu cas, i amb una història, el Claustre, de fa anys.
Sí, sí, no, l'edifici és el que és, vull dir que tothom sap que és, bueno, és un edifici antic, és un claustre, i la veritat que sí que és mercat de 1837, sí, sí.
Un lloc meravellós per anar a comprar. Escolta'm, na Conxi, ven bosses, bolsos, cinturons, un poquet de tot, amb aquesta olor de pell de ses botigues de bolsos.
Sí, aquí pell sempre, producte nacional, bàsicament, fet a Espanya, i sempre pues, enfocat al senyor, senyora. Som aquí des de l'any 1942, som un local emblemàtic, formant part dels emblemàtics de ses Illes Balears, i bueno, comerç familiar, local, obert tot l'any, que és el que Mol Comercial és. Comerç local, comerç de família, de sa gent, del poble. Nosaltres som de Mol.
Na Marisa, bolsos i complements en el carrer Hannover, que segur que tothom et coneix per aquí.
Sí, normalment. Aquí Can Amarissa ho coneix tothom, sí, sí, sí.
I en Fran també el coneix tothom perquè ets d'esclaustre també de tota sa vida.
Bueno, sí, fa 27 anys que hi som allà.
Que es diu de veres, eh?
Sí, sí.
Comerç local de proximitat, i m'ha agradat això de recalcar obert tot l'any, perquè està canviant els centres d'amor i de tots els pobles i ciutats, i cada vegada en aquests canvis motivats per diferents factors hi ha botigues que venen, que es canvien. Avui en dia és tot un èxit estar aquí des de fa tants anys, però és que, a més, aquí en el centre de Mostra estem començant a veure botigues, també de roba, per exemple, que ja només obren durant els mesos d'estiu i que en hivern ja no s'obren perquè són persones que han vingut de fora, que han comprat el negoci i decideixen només obrir els mesos de temporada turística.
Sí, correcte. És una tendència, per desgràcia, com dius. M'ho fa molt de mal, perquè vull dir, nosaltres som comerciants que consideram que part d'un negoci, que és un negoci, és un servei també, vull dir, tens obert per sa gent de sa ciutat, no només per sa gent de pas, que tothom és benvingut, i evidentment nosaltres també sa campanya turística mos favoreix, però hem de pensar en sa gent local, en sa gent del poble, que són els que mos mantenen tot l'any.
I quina funció que fa el comerç local i tenir persones com altres dos, en Fran i en Conxi, per poder atendre amb aquesta rialla, amb aquestes... Dic, bon dia, com va allò de fer la xerradeta? No només és donar vida en el centre del poble, sinó que, a més, veïns i veïnes són aquells moments, i per les persones grans, per exemple, poder sortir i anar a xerrar una estoneta amb els comerciants de tota sa vida, fan una funció molt social, també, el comerç local i de proximitat.
Sí, totalment d'acord, vull dir, fa una funció social i també fent un poc de tot, de psicòleg, d'assessorar, però bueno, jo crec que sí que és una part del cor de la ciutat, i al final el cor de la ciutat no pot moure, que això és important, aquesta labor que se fa, no? I és un esforç per part de tots els comerços que tenim obert tot l'any, però bueno, s'ha de fer, perquè al final és vivim del que ve, com ha dit Conxi, vivim de la gent de tot l'any, no?
Ara estan entrant dues senyores aquí a Can Amarissa que deuen venir a cercar.
Pues, probablement un paraigua.
Un paraigua, eh?
El dia que fa avui, el més probable és que sigui un paraigua.
Ai, espera'm, que vaig a veure què venen a comprar aquestes senyores. Molt bon dia, com estan aquestes senyores?
Molt bé, vostè?
Molt bé, què tal?
Bon dia, molt bé.
Sou d'aquí de Mo?
Som de Mo, sí, som clientes d'aquesta botiga.
Per tant, coneixeu una Conxi?
Oh, sí.
Sí.
I què veniu a cercar avui?
Avui pues, un regal per sa cunyada.
Ah, un regal per sa cunyada. Escolta'm, Pere, que no estic escoltant sa ràdio, que és el seu aniversari.
No, espera que... Sí, demà.
Demà fa anys. I què heu pensat de comprar-li?
Bueno, sempre que vens aquí sempre trobes qualque cosa.
Fantàstic, amb aquella atenció personalitzada i meravellosa.
Exacte. No pots fallar mai si vens aquí.
I què li has demanat? Vam aquí a Paz, que està tenint també sa germana d'Anna Conxi, que sí, Paz, hola.
Hola, bon dia. Sí,
bon dia, què li ensenyes?
Bueno, aquesta senyora m'ha demanat un bolso que havia vist aquí a l'escaparat, eh? I, bueno, ara li estava aquí mostrant.
Avam, i aquest bolso, sí, què creus per sa cunyada?
Avam, tot és difícil. Avui tothom se compra el que necessita i és difícil poder fer un regal. Però, bueno, si no li agrada, sempre pot venir baratar.
Trobarà, i tant que sí, no hi ha cap problema.
Bueno, n'hi ha de coses polides aquí a sa botiga, eh? Aquest bolso crec que li pot anar molt bé.
Perfecte. Així farem casa a sa locutora.
Ah, veus? Jo també en sé, eh?
Tu també.
Si voleu, queda aquí.
Bueno, que demanes molta comissió o vas...
No.
No, bueno, pues ja,
bueno, podem fer. Ja ho parlarem ara. Bueno, pues que tingui un bon aniversari sa cunyada i que ho diu molt.
Gràcies.
Bueno, els deixo aquí comprant aquest bolso. Clar, veïns i veïnes que de ben segur també les coneixes, no, Conxi?
Oh, sí, és la veritat. M'he equivocat, no és un paraigua.
No és un paraigus, però bueno, paraigus avui és un dia bo.
Avui és dia que fa, normalment tothom sol entrar i dir, ah, que no saps que avui? Un
paraigua. Clar, encara no ha arribat la pluja, però li queda res, perquè estaven venint uns nuvolots per aquí, negres.
Sí, sí, avui serà un dia que tard o prest vindran a cercar paraigua, la gent.
I en el claustre també és un bon lloc, per anar, perquè allà pots comprar tot el que vulguis.
Sí, sí, bueno, mira, que si plou estem protegits.
A més, esteu protegits.
Sí, 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 la veritat que...
Tenen aparcament subterrani, per tant, se pot arribar en cotxe, tranquil·lament, en el centre, sense cap problema, i estàs a cobert i tens de tot en el claustre.
És que en són de bons, eh?, aquests venedors que tenim aquí en el centre d'Amor.
Clar que sí, i a més som companys, hem de fer pinya, ens hem de recolzar entre tots, que això també és la funció de l'associació. Som donant-nos compte de que entre tots tenim força i ens recolzam uns amb els altres.
I falta que fa avui en dia, no?, perquè teniu moltes amenaces, el comerç local, internet, ja ho sabem, grans cadenes comercials, cada vegada hi ha més maneres de comprar, més barates, de poca qualitat, de tot el tipus de qualitat, però el vostre segell, que és aquesta rialla, i el poder atendre, això només està en el comerç local, així que s'ha d'animar tothom que vengui, que passegi, que entri a ses botigues, i que el producte és bo.
Que mos coneguin, que som els seus veïns i que ens atendrem sempre amb tot el carinyo i faguem tot el possible perquè se'n vagin contents i s'enduguin un producte, com tu dius, bo i de qualitat.
Conxi, comerç emblemàtic, des de quin any, com va començar, com va néixer aquesta botiga, Cana Marisa?
Bueno, aquesta botiga és aquí des de l'any 1942 i va començar com una botiga de teles, de confecció, perquè la fundadora era una tia del meu avi, matern, i ella era modista i va decidir ampliar l'oferta venent ella també ses teles. Tu venies aquí, triaves la tela i ella després te feia el vestit, abric, el que necessitassis. Que va fer? Que també va incloure complements, bolsos, els guants, els ventalls. Poc a poc va anar ampliant oferta d'articles de pell i reduint la confecció, perquè després ja va entrar el tema de la roba confeccionada i ja van... Bueno, que sempre hem d'estar renovant i reinventant. Vull dir, el comerç sempre ens hem enfrontat en diferents reptes i ella pues, es va anar adaptant i va deixar ja davant de la confecció i es va centrar en els complements. I després va passar a la meva mare, que hi ha estat més de 40 anys, i ara pues, ho duim la meva germana i jo.
La germana que està tenint aquestes senyores que han canviat el bolso petitet per un de més gros. Estan encara mirant.
Clar que sí. Aquí hi ha des del més petit fins al més gros. Si has de dur, has de l'ordenador. Aquí ens adaptam a totes les necessitats.
I escolta, un Conxi, com recordes, imagina que quan eres petita estaves per aquí també, quan hi havia sa mamà atenent a sa botiga.
Sí, clar. Els tres germans ens han criat darrere el taulell. Vull dir, evidentment, hi havia ses àvies que també ens cuidaven, però han fet moltes hores aquí dintre i, bueno, pues això, has vist entrar gent, pues entraven ses àvies, després entraven ses mares, després han entrat ses netes, nets també, vull dir, hi ve gent que és això, una tradició familiar, és venir a Cana Marisa.
I la societat que ha canviat molt, Fran, i els carrers també de Mom tots aquests anys?
També, si te mires 20-30 anys enrere, han canviat molt. Vull dir, el negoci no és el que és... Bueno, els comerços no són el que era, no? Vull dir que això també... Però, bueno, ens adaptam, vull dir que al final també totes les amenaces que puguin venir s'han de veure com oportunitats, eh?
Clar que sí. I amb aquesta bona frase ens acomiadam perquè, mira, ha entrat una altra senyora, Conxi.
Bueno, ara me toca jo fer feina.
Si vols que ho faci jo? Puc quedar? Vale, mira, ja no li ha agradat a la Conxi.
Crec que la gent quan veu el micro...
Clar, surten corrents.
S'assusta una mica.
Idò, tanco micro, cap problema. Fran, si necessites puc venir també, eh? No tinc res més a fer ara.
Ja t'hi dic, Mercat del Claustre número 11. 20.
Número 11, ara vinc.
Allà tens feina.
Moltes gràcies, Fran.
A tu, vinga.
Una forta abraçada a tots els comerciants de Moc. Gràcies, Conxi.
Gràcies a tu. Fins una.
I de ja ho veus, quedaré per aquí. No sé si fent de dependenta, perquè em sembla que no m'hi volen, però potser puc mirar qualque bolso, que n'hi ha de molt polits. Ostres, aquest m'encanta.
Idò, mira bolsos. Tu amagues micro o fiques micro dins un bolso, també. És una opció. Així veus bolsos i no s'amaguen.
Moltíssimes gràcies, Clara.
Que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia. Les 10:27, Juami, després d'aquesta passejada per menor, però en confirmant els nostres oients que de moment seguim amb alerta taronja a Menorca, tramuntana de Mallorca també amb alerta taronja, la resta d'illes amb alerta groga per pluges, per tant avui se suspenen molt d'actes a Menorca, tots els actes queden suspesos a l'aire lliure, a la serra tramuntana allà on sigui zona groga, taronja també. I llavors, si són grogues, si no és necessari moure's, avui, no, avui és dia de pel i manta, i ràdio.
Sí,
i ràdio,
molta ràdio. Molta ràdio, i nosaltres continuem aquí, i ara vos hem de parlar d'un tema que també interessa molt a tothom.
Serà després de publicitat, fins ara.
A IB3 Ràdio, la gran vida. IB3 Ràdio és entreteniment. El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó, no.
En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah no. Tinc el que és meu cap. El meu cap també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que
mort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, la gran vida.
Les 10 i mitja en punt des de matí, un de cada 5 residents de les Illes Balears viu en risc d'exclusió social. Això és el que revela el nou informe de FOESA, elaborat per Càritas Espanyola, que fa una radiografia a tot l'estat. Tot i que Balears millora lleugerament respecte a l'any 2018, les dades continuen sent preocupants. Gairebé 4 de cada 10 persones viuen en situació precària. És a dir, fan equilibris per arribar a final de mes. El problema de l'habitatge i la precarietat laboral continuen sent els principals motors d'aquesta desigualtat, i el col·lectiu immigrant és, juntament amb les famílies amb infants, són els més afectats.
Sí, i per entendre millor aquesta realitat, i vamos a passar al castellano porque hablamos con Càritas Española, nos va acompanyar Marina Sánchez Sierra, ella és sociòloga de la Fundació FOESA. Muy buenos días, Marina, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.
Hay un dato global que hemos extraído de FOESA, de este informe, que dice que un 19% de la población de las islas está en riesgo de exclusión. Es cierto que falta todavía salir más información territorial, pero esta cifra nos está diciendo algo de la realidad social que vivimos también en Baleares. ¿Qué radiografía hacéis un poquito desde Cáritas?
Bueno, en cuanto a la cifra que dabas, es efectivamente la tasa de exclusión social en 2024 en las Islas Baleares, donde vemos que, bueno, más o menos se mantiene respecto a la tasa de exclusión que había en 2018. Es una tasa, además, muy similar a la media española, que está en 19,3. Por tanto, digamos que está tanto al territorio nacional como las Islas Baleares en un 19% de exclusión. Es verdad que también que podemos decir de Baleares que se ha reducido ligeramente la exclusión severa del 9 al 7%, pero también se ha reducido notablemente la integración, perdón, se mantiene la integración plena, ¿no? Digamos que desde 2018 a 2024 no vemos grandes cambios en integración plena y en exclusión severa en Islas Baleares. Cambios que sí que vemos a nivel nacional, donde la integración plena se ha reducido en 5 puntos porcentuales. Entonces, bueno, pues lo que vemos es eso, una primera aproximación a datos que tendréis próximamente con el informe territorial. Y bueno, de alguna manera sí que las comunidades son un reflejo con acentos diferentes, ¿no? Pero de ese informe del que ya dabais algunos datos, ¿no? De un país en el que vemos que vivimos en una sociedad con un problema de desigualdad y una desigualdad que genera pobreza y exclusión social.
Marina, y también una cosa que está pasando y que de la que se habla mucho. Gente, personas que tienen trabajo, que tienen ingresos, pero que viven con muchísima inestabilidad. ¿Cómo se manifiesta esto en vuestro día a día en Cáritas?
Bueno, pues efectivamente lo que dices es que tenemos trabajadores pobres, ¿no? Algo que parecía el empleo, que era el principal mecanismo para salir de la exclusión social, pues vemos que ya no es un mecanismo suficiente, porque hay mucha precariedad. De hecho, la precariedad, dice el informe, que se ha convertido en la nueva normalidad, y esa precariedad hace que haya inestabilidad en los ingresos y dificultades para sostener la vida diaria en ciertas ocasiones, ¿no? Como bien señalabas.
En el caso de Baleares, claro, tenemos que siempre hablar de la vivienda, ¿no? El coste de alquiler, la falta de oferta asequible, y esto es un muro para muchas familias. ¿Cuál es la situación que veis desde Cáritas en este sentido, teniendo en cuenta nuestra problemática, que en Baleares, sobre todo, destaca en el tema de la vivienda?
La vivienda es el epicentro de la desigualdad, decimos en el informe, porque nos encontramos, pues eso, con que ahí se está dando una polarización, ¿no? Y hay un porcentaje de población que tiene la posibilidad de acumular propiedades, y además ahora tenemos un mercado que permite beneficiarse de esas propiedades que se tienen, y por otro lado tenemos una población que tiene dificultades para acceder y mantener su vivienda, ¿no? Entonces, es el resultado también de un modelo inmobiliario que ha privilegiado la especulación por encima del uso social de la vivienda, ¿no? Y como consecuencia, pues el dato que creo que ya señalabais, de que uno de cada cuatro hogares se ven expulsados de una vivienda digna, y vemos que la vivienda va complicando la situación de vida de las clases medias.
En el informe FOESA dice textualmente, supongo que es un poquito a lo que te estás refiriendo también, la vivienda es un derecho fake. Es una expresión muy dura, ¿no? ¿Compartes esta visión?
Sí, si lo decimos literalmente, como lo señalabas en la nota de prensa, ¿no? La vivienda es un derecho fake, y lo decimos porque muchas veces está reconocido como derecho en nuestra Constitución, pero vemos que no es un derecho que esté garantizado para muchas personas. Es uno de los problemas más graves y que más desequilibran nuestros ingresos, sí, y nuestros gastos. Vaya, esa ecuación se desequilibra mucho cuando entra la vivienda.
¿Qué le pedís desde Cáritas a las instituciones y a la sociedad? ¿Qué pasos se pueden hacer? Es una pregunta que supongo que es la primera que nos hacemos todos, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer para reducir esta fractura social, para garantizar que nadie se quede atrás?
Pues el informe da bastantes claves, ¿no? Y hablamos desde cosas tan amplias como un cambio de paradigma civilizatorio, que suena muy grande, y hablamos también de cosas como implicarnos como ciudadanía, ¿no? Esto no es algo que solo dependa de los políticos, que muchas veces de alguna manera delegamos ahí, sino que también depende de la acción ciudadana, ¿no? Y de cómo vivimos y de cómo vemos el mundo. Pero indudablemente necesitamos políticas públicas que sean audaces, que sean coherentes y que sean integrales, que no demos respuestas sectoriales sueltas y que abordemos de forma estructural los problemas, pues como el de la vivienda que señalábamos, pero también necesitamos políticas que transformen este empleo que estábamos hablando, que es principalmente precario. Necesitamos políticas de fiscalidad para financiar un estado de bienestar fuerte que ayude a contrarrestar las desigualdades, tanto de origen como las que se van generando en el proceso de la vida. Y también necesitamos avanzar en políticas de protección social y reforzar los servicios públicos desde un enfoque comunitario.
Hay un aspecto que también me parece preocupante. Un tercio de las personas en exclusión severa son menores de edad. ¿Qué realidad viven estos niños y niñas? No sé si en el caso de Baleares, pero al menos en todo el Estado español, un tercio de las personas son menores. ¿Qué pasa con estos menores?
Pues lo que está pasando es que estamos viendo una ruptura del pacto generacional, ¿no? De alguna manera, las personas mayores, en contraposición, sí que están cada vez más protegidas, las mayores de 65 años, y cada vez ocupan menos espacio ahí en la exclusión social, mientras que niños, niñas y jóvenes van aumentando su peso dentro de esto. Y aquí lo que necesitamos también son políticas de protección a la familia y políticas de protección a la infancia. Y eso es una realidad que los datos están mostrando con mucha fuerza. Porque además esto está generando para la juventud, ¿no? Más allá de los niños y niñas, está generando para la juventud una cierta desafección hacia nuestro sistema político, hacia nuestro estado de bienestar y hacia nuestra propia sociedad, ¿no? Porque no ven que haya ayudas frente a las dificultades que van afrontando.
La gente que os pide ayuda, ¿cómo la notáis? ¿Desanimadas, desconectadas socialmente? ¿Cuál es el perfil de la persona que solicita ayuda a Cáritas?
Bueno, pues una cosa importante a decir del perfil es que hay mucha gente que tiene un empleo cuando viene a Cáritas, ¿no? Y conectamos con lo que hablábamos al inicio. Y bueno, pues hay gente que viene ya muy desgastada y hay gente que viene todavía con unas ciertas redes o con una situación donde está buscando paliar necesidades antes de que vayan a más. Pero en cualquier caso, lo que detectamos es el reflejo de la sociedad en la que estamos, ¿no? Y lo que vemos es que hay mucha necesidad de ayudas para vivienda, de que hay muchas personas también trabajando. Y lo que vemos es que la gente no está sentada esperando que los problemas se solucionen, ¿no? Estamos viendo, y esto también lo refleja el informe, que 3 de cada 4 personas en situación de exclusión están activadas. Es decir, pues eso, están trabajando o se están formando o siguen itinerarios de inclusión. Es decir, que no hay una situación de pasividad, sino todo lo contrario.
Marina, la mitad de las personas de origen inmigrante están en esta situación de exclusión, también según el informe FOESA, un 50% prácticamente de la gente que llega del extranjero. ¿Es mucha? ¿Ha aumentado? ¿Ha cambiado esto en los últimos 10 años?
Bueno, la cuestión de los rostros de la exclusión, ¿no? Que es esa parte que hemos llamado así en la nota de prensa, pone de manifiesto una vez más cosas que no son nuevas, ¿no? Y es que dentro de todo lo que contamos, siempre están un poquito peor, las mujeres y las personas de origen inmigrante. La novedad en este caso son los jóvenes y la infancia, que hablábamos hace un momento. Y es verdad que los migrantes tienen una tasa de exclusión del 47%, que además se agrava notablemente hasta casi el 70% en el caso de estar en situación administrativa irregular. O sea, que esto nos está diciendo también que la exclusión social está afectada por la falta de derechos.
Pues Marina Sánchez, socióloga de la Fundación FOESA, gracias por darnos datos, un poquito de luz, así esperando que salgan los resultados territoriales. Pero gracias por estar con nosotros a La Gran Vida, en este programa que ya tiene este nombre porque la vida, ¿no? Hay que compartirla.
Sí, eso es. Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Marina. Hasta luego, buenos días.
Un abrazo, buen día.
Y continuamos, Juan, mi nombre es Oturam.
Sí, perquè mira, precisament volem parlar, hi ha una iniciativa que és que la comana, per dir-ho de qualque manera, en Xisco Maestre. Ella se troba a Songoleu en aquest moment, si no han anul·lat el seu entrenament.
Aquí a Palma,
perquè el Club Bàsquet Tramuntana precisament converteix cada entrenament en una lliçó d'inclusió, de respecte, de treball en equip. Xisco Maestre, molt bon dia, com estàs?
Hola, buenos días, Juanmi. Buenos días.
Estábamos hablando cuando te hemos llamado de que si la lluvia cae, caen los euros también, pero no es el caso, ¿verdad?
No, la verdad es que no. Hemos tenido que suspender el entreno de hoy.
Bueno, pero...
Que nos hacía mucha ilusión a todos.
Claro.
Pues, bueno, estamos trabajando en ello, pero...
Xisco, tenim res, 3 minutets només, mos quedem sense temps, però entrenaus a les pistes de bàsquet d'Orson Welles, és així? Això està a Songoleu.
Sí,
Songoleu, Mallorca. Molt bé.
Que mos expliqui quina feina fa.
Sí, què feis vosaltres allà?
Bueno, nosotros hacemos baloncesto inclusivo, adaptado, accesible a todos los niños del barrio, sobre todo dinamizar un poquito el parque, el barrio, con buenas iniciativas, ¿sabes? Con unas iniciativas de inclusión importantísimo, ¿vale? La labor esa que nosotros hacemos en Somos, extrapolarla o llevarla a Songoleu.
Quina importància té això per als joves del barri?
Pues muchísima, ¿sabes? Abrirle un poco las puertas a lo que es la sociedad. El resto de niños de la infancia, ¿vale? Yo vivo en el barrio, siempre estuve en este barrio, necesitan gente que les abra puertas y que les haga ver que a través del deporte, que es una herramienta de inclusión y accesibilidad importantísima, a través del deporte y de esa diversidad se pueden hacer muchas cosas.
Perfecte, una darrera pregunta. Aprofita, ja que tu sí que estàs donant passes per ajudar a la gent, què podrien fer les institucions o la societat per...
Bueno, a través del... Si no fuera por el voluntariado de CaixaBank y la fundación y la acción social que están llevando a cabo CaixaBank, no sería posible este proyecto.
Y da muchísimas gracias, Xisco, por donarnos un...
Y muy buen trabajo, por cierto. Sí.
Y mis amigos, que sois vosotros, y sois la gente que me deja tener un poco de voz.
Faltaría más. Esta es tu casa para cuando nos necesites.
Muchísimas gracias.
Un abrazo y muy buen trabajo, como estamos diciendo, con esta gente con riesgo de exclusión social, a la que le das vida y ganas de y ánimos de seguir adelante, que es lo más importante.
Sí. Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Son casi... No, casi no. Son les 11:45, moment de... anar amb en Sergi i amb en Mateu. Però antes fem una petita aturada, res. Un minut de publicitat i torna.
A IB3 Ràdio, la gran vida.
IB3 Ràdio és humor.
A gaudir de la 6a edició de les Jornades Gastronòmiques dels Bolets a Sóller. Del 17 d'octubre al 30 de novembre descobreix plats únics elaborats amb el millor de la nostra terra. Aprofita per passejar pel nostre poble, descobrir els nostres comerços i els seus productes locals i deixar-te endur pels sabors i colors de Sóller. Organitzen Ajuntament de Sóller i Associació de Restauració Vall de Sóller amb la col·laboració del MUCBO i Clúster Sóller Bon Dia.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. El 7è art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Arriba el moment de la secció anomenada Ningú no és perfecte, una secció dedicada al món del cinema. T'agrada el cinema i les sèries, Juanmi?
M'agraden, i d'aquí trobarem...
T'agraden les pel·lícules històriques?
M'agraden.
T'agraden les pel·lícules de futurisme?
També.
De... Bé, si ja ho hem adelantat tant, això que té que anar tant de misteri.
Fa 40 anys de Regreso al Futuro, Miquel Àngel.
I a Regreso al Futuro, a la pel·lícula de Regreso al Futuro, xerraven de l'any 2015 com si fos el futuro i ja han passat 10 anys.
Jo recordo que era jovenet, deia, ui, quan arribem a l'any 2015, menys, veure que els cotxes volen.
Tu no has estat mai jovenet.
No.
Els cotxes ja volen, se diuen drons.
Sí, però que te duen un globo. Sí, vull dir, no hi anem encara. No hi anem, perdoneu, eh?
Sergi, Mateu, bon dia.
Bon dia, què tal? Estàs?
Nosaltres i la nostra pel·lícula.
Sí. Seguiu igual.
Exacte. Molt muntat la nostra pel·lícula dins la secció de pel·lícules.
Back to the Future.
Escolta, vosaltres no havíeu ni anat...
No eren ni projecte
de persona. Quant any tens, tu?
25.
I tu?
25 també.
Sí. Vareu néixer quan ja la pel·lícula ja estava caduquiada.
Michael Fotapots encara no estava bé.
Tito, estava fotut. Michael Fotapots. Lots, tot vostre.
Pues sí, efectivament, venim a xerrar d'aquest 40 aniversari de Regreso al Futuro, una pel·lícula que va ser icònica en el seu moment i que ha traspassat barreres de generacions, com poden comprovar, que totes joves o infants s'han passat per aquesta pel·lícula d'una manera o una altra.
De fet, com a anècdota, les plataformes de streaming, Netflix, Prime i Disney, crec que l'han tornat a posar en cartellera aquest dies perquè la gent la torni a disfrutar una altra vegada.
L'han tingut de sales també, en el cinema, sí. per tornar-la a disfrutar a la gran pantalla, i és que és el que deia Mateu, és una pel·lícula que s'ha de celebrar i que, de fet, considerant que se segueix fent, que no s'ha perdut amb el pas de les generacions, tot i que hi ha generacions que han nascudes quan ja està caduca, com deies, però...
Sí. La podem escoltar un poquet? I tant, segur que me'n sona. Anem a escoltar Back to the Future.
És increïble, la banda sonora de Nalan Silvestri com a heredero d'en Williams, i té molt d'aquest iconicisme i d'aquestes qualitats que es traspassen d'uns autors a altres, perquè és una pel·lícula que, tot i que és en Robert Zemeckis, que ara xerrarem un poquet d'ell, té molt d'en Steven Spielberg.
Efectivament, de fet, la pel·lícula obre amb Steven Spielberg presenta, o sigui, és una pel·lícula presentada per Steven Spielberg, auspiciada per ell, diguéssim, és com el mentor d'en Robert Zemeckis, és qui li brinda aquesta entrada en el cinema i a la indústria hollywoodiense, i de fet, hi ha una anècdota molt guapa que xerraven la setmana passada d'Oscars, a vegades si ho fan bé, i és que li dones Oscar en Robert Zemeckis per Forrest Gump. Recordem que en Robert Zemeckis és un director que té moltíssimes pel·lícules molt bones, no? I la més gran segurament sigui Forrest Gump. Qui li dona aquell Oscar és en Steven Spielberg, com, un poc com aquest professor que li passa...
Li donen el seu adulte.
Exacte. I va ser un moment molt, molt guapo dins els Oscars del 1994.
O 95, si era de...
Sí, exacte, sí.
És que, i a més, xerrant d'una època que per...
Me teniu flipat, perquè xerrava aquestes coses com que... passant de por casa. Ho tenen clar, els Oscars de l'any 94.
Sí. De fet, l'Oscar anterior va ser d'en Spielberg. O sigui, l'anterior va ser la llista de Schindler d'en Spielberg i després va ser Forrest Gump.
Pot d'or.
Jo no ho tenia clar.
Secció trivial, però està bé.
Un pot de trivial, un pot de...
No, en sèrio, m'hauré de porar el dia. M'aporava el dia.
Que si tot taronja, no?
Cultura i... Entreteniment.
És que per jo, per exemple, xerrar de Regresar al Futuro sí que xerrada com si estigués a casa meva, perquè és una de les pel·lícules de la meva vida. Volien demanar-vos si és una pel·lícula, perquè clar, que icònica és, però...
No l'he vist com han fet moltes persones 70 vegades, però sí que l'he vist dues o tres vegades.
Claro, és que
aquesta pel·lícula... A cada capítol que han fet, durant la meva vida. Vull dir, té 40 anys, té 50, jo tenia 10 anyets quan va sortir. Me record que era el més futurista que hi havia en el mercat, i veure aquell cotxe volant, i veure aquell home que travessava a 500 km per hora amb electricitat, cotxe dins els temps, una cosa de locos. Vull dir, i ara la vaig tornar a veure Sí, ara aquest dia se celebrava l'aniversari, la vaig tornar a veure una altra vegada, i m'ha causat molta curiositat veure com els efectes especials que jo veia de nin com a molt fantasiosos, ara eren massa evidents, massa... que cutres.
Suïdes espectadors se va sofisticant, però de tota manera eren totalment novedosos els efectes, i sí que sobreviuen, però sempre s'ha de tenir un poquet de consciència, no?, de que efectivament fa 40 anys de la pel·lícula.
Jo passava una penada de jovena perquè no sabia pujar en el monopatín, i ell volava en un monopatín. I pensava, el dia que voli jo no en sabré.
Crec que és una de les imatges més icòniques que han quedat.
Sí, un dels projectes cinematogràfics que més ha transcendit la gran pantalla.
Vull dir, sempre com ho varen fer.
Amb un monopatín que volava.
Era un imant.
Objectes icònics, n'hi ha un parell en aquesta pel·lícula, sí, però sobretot un, s'ha de destacar un.
Evidentment, que és màquina del temps. No sé si vosaltres en quin objecte o quin vehicle construiríeu una màquina del temps.
Un ascensor.
Un ascensor? Oh,
bueno, jo també.
Hi ha un videojoc que fa això, un videojoc...
Quan canvies de planta moltíssim. Ja ets una altra època.
Pues estaria molt guapo. Cada planta un any.
Sí. Jo m'agrada molt aquesta idea, i llavors hi ha una pel·lícula que és dedicada en el món de viatjar en el temps, que és una màquina... Que tens a dins i mous unes palanques.
Ah, sí,
i no me'n recordo ara de si tot és la pel·lícula, però m'encanta.
Pensava que anaves a dir que era una pel·lícula dedicada en el món dels ascensors. Dic, també és que n'hi ha, perquè no, hi ha pel·lícules de tot.
La màquina del tiempo, que és l'adaptació de H.G. Wells.
Exacte, crec que sí. Pues... El vídeo de sabre.
Repelents.
De l'ojo, eh? Tot ho saben.
Pues en aquesta pel·lícula, efectivament, l'objecte més important de la màquina del temps que el construeixen un DeLorean. I per què el construeix un DeLorean? Pues ho contesta el propi Doc Brown a la pel·lícula. Anem a escoltar-ho amb aquest primer clip.
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Además, la construcción de acero inoxidable produjo la dispersión del flujo. ¡Cuidado!
Es flufo, aquesta paraula, també.
Sí, sí, el deixador de flufo. Això ja és que ha sobreviscut tot. És una iconicitat que ha quedat per sempre. Totes les pel·lícules que han vengut després de viatges en els temps són totalment herederes d'aquesta.
Efectivament. I per què no viatjar al passat o al futur con estilo? Entonces, efectivament, va construir aquesta màquina del temps un DeLorean en vez de... Com podria haver estat un ascensor, que també dona bastanta classe.
Sí.
Però sí, efectivament va ser un DeLorean i va quedar marcat per sempre, perquè no veiem DeLoreans pels carrers ni tal, però sempre quedarà en el nostre imaginari que la màquina del temps està relacionada en aquest cotxe.
Jo me recordo, no sé ni quin capítol, que en el DeLorean el van fer tan modern que ja funcionava amb basura.
En el final d'aquesta primera, ja. Quan en Tom torna del futur, ja ho ha fet orgànic. Ja no necessites plutoni o surani o aquest component químic que necessitava per funcionar.
M'ha flipat. Hi havia peladures de plata, no? Hi havia...
Sí. Una cervesa que tira també de dins, tot. Sí,
home, ja que és orgànic, no? És reciclable.
Ja ni que el tens, Agenda 2030.
Claro.
Més coses.
Xerrant moltíssim, cada vegada que xerrant d'aquesta pel·lícula, el que no se pot escapar és xerrar del guió, perquè és un guió perfecte i està perfectament tancat i tot el que s'expressa en el principi són llavors que després se recolliran més endavant, perquè de veres que no se fa res que sigui perquè sí, tot té un sentit, tot té una explicació més endavant a la pel·lícula, i de fet totes les bromes que se fan també són relacionades amb els temps.
Sí.
Sempre se fan bromes del futur, com aquest cambrer que més endavant serà el batle de les ciutat, i a més el primer batle negre, és a dir, totes aquestes bromes que fan d'una persona que ve del futur, com per exemple quan ha d'explicar en Doc qui és el president dels Estats Units.
Claro.
Te digo la verdad, Doc, tienes que creerme.
Pues dime, chico del futuro, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985?
Ronald Reagan.
¿Ronald Reagan? ¿El actor? ¿Ja? ¿Y quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis?
I doncs sí que ho passa.
Sí, efectivament. No, Estats Units ja feia eleccions rares fa 40 anys de presidents, i efectivament això era algo que no se podia creure en Doc Brown, i feia aquest xiste que és molt bo i molt curiós.
Sí, més endavant, qui és el ministre de Defensa és en John Wayne, no? Perquè...
Exacte. Ho comenta també,
jo,
sí.
Sí, hi ha una altra cosa que jo crec que hem de mencionar, perquè si això, aquesta pel·lícula, com dic, és una de les pel·lícules de la meva vida, i tenc gravat com quan tenia, no sé, 10 o 11 anys que la vaig veure per primera vegada, i se me van obrir els ulls i no els van tancar durant...
Ah, sí, que la vas veure bé de petits.
Sí.
No vas un cop.
No, ni van un mal cop.
I si vas un cop, vas un cop de petit, també.
Exacte.
Se'n recorden. Totalment. Però si hi ha una escena de totes, de tota aquesta incronicitat que xerram, que jo se me va quedar ja per sempre, és una escena musical, i és l'escena de Johnny Bigut, que la tinc gravada ja per tota la meva vida, aquest riff de guitarra de Marty McFly.
Com si ara fessin ballar reggaeton en els nostres padrins.
Exactament. De fet, hi ha una altra vegada una frase explícita que ho explica directament en Marty.
Supongo que no estáis preparados para esto, pero les encantará a vuestros hijos. Música.
efectivament, sona Johnny B. Goode amb aquesta escena que, musical que transcendeix totes les pel·lícules i que ha enamorat tots els espectadors. I, de fet, també té un molt bon xiste xerrant del futur en aquesta escena, que un des de sa banda, el germà d'en Chuck Berry, li diu, Chuck, soy tu primo Marvin Berry. Este es el sonido que estabas buscando. I, efectivament, li posa la seva pròpia cançó perquè s'inspiri per fer Johnny B. Goode. O sigui, és un xiste icònic, també, de cine.
A lot. Digues.
No, que...
Acotació final.
Sí, anava a tancar amb la frase en la que tanca ja la pel·lícula, perquè seran tant del passat i del futur, ens volíem quedar també amb aquesta frase d'en Marty McFly en el final, preocupat per en Doc quan torna del futur i diu, què nos passa en el futuro? Nos volvemos gilipollas o algo parecido. Esa preocupació que podem tenir tots de cara en el futur sempre.
Molt màgic, és de Regreso al Futuro.
L'escoltam, són 7 segons.
Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
Així que va. Gràcies, Sergi, gràcies, Mateu. La setmana que ve, a tu, Juan, el mateix. Fins demà, però.
Fins demà.
En el teu cas, i a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat. Ens retrobem demà diumenge a les 9 en punt de matí aquí, a La Gran Vida d'IB3 Ràdio. Adéu-siau.
Adéu.